també li van garantir, tots. Però també li van garantir a l'Eix fa dos anys.
Sí, però, que va passar, però que llavors ell tingui aquí una clàusula de dir, o una opció de dir, escolta, m'heu de garantir que m'inscriureu, si no... jo agafo i me'n vaig, d'alguna manera.
Sí, és una situació, no?, que es vegi dos cops.
Ja, clar,
és, no? I la situació de dir, el problema, ho tens fet i finalment no es fa, com de dir, hòstia, el millor jugador del món ha de passar dos cops per aquesta situació, i si ara diem que sí, ha de ser que sí al 100%. I jo crec que el Barça ara no ho pot garantir, i ell és ara una mica el que està exigint. Per tant, s'ha de veure,
sí,
una mica
llavors, tots,
com es destensa crec... això.
Tot anem allà mateix. O sigui, quan vam començar a parlar d'això de Messi fa, no sé, un mes, una cosa així, de seguida que va sortir la sensació, la notícia, la informació que sí, que podia venir, jo recordo com a mínim parlar aquí en aquesta tertúlia i dir, doncs això només ho veig si Messi en té moltes ganes. O sigui, el Barça està com està i fa el que pot, i el que pot és poc. Vull dir, perquè té els recursos que té i la situació que té. Llavors, l'única opció és que Messi en tingui moltíssimes ganes. Si no, aquí no hi ha història. Com tots els altres jugadors del món, que ara mateix doncs, no pots parlar-ne gaire. Ha de ser que en tinguin moltes ganes. Llavors, si ell en té tantes ganes, acceptarà, jo crec, el preu, acceptarà esperar-se, acceptarà... Si comença a voler certes condicions, com és normal, llavors aquesta història, doncs, jo crec que té difícil solució. Això que dieu d'inscriure'l, bé, l'any passat es van fitxar aquí molts jugadors i no estava clar que es poguessin inscriure. Bé,
Koundé no juga les primeres jornades i ha d'haver-hi un aval perquè ell es pugui inscriure.
Llavors... Però no per aquí, Marc.
Eh? Clar, aquest
ell,
és el
no passarà per
és un
aquí,
tema de tàgic. Ell no vol tornar
doncs, si no
a viure que va passar
aquí,
fa dos anys.
Si ell no pot passar per aquí... que ho entenc, perquè ell no mereix, o sigui, no mereix
que,
estar...
És que allò va acabar molt malament, sí. Jo venia aquí per signar, no?, i aquell dia se'm va dir que no. No? I deia, ara jo he de tornar a confiar en que sí, aguanta...
És que em va fer molt de mal, allò.
Al seu punt de vista,
sí, sí, no, sí, sí.
Com de dir, allò va ser una ferida que jo crec que de moment s'ha tancat una mica per la via de Xavi, però que per l'altra encara continua havent-hi un punt de desconfiança respecte... Va ser tu qui em va dir que estava fet... Jo dic la versió d'ell, el seu punt de vista. De dir.
Llavors, si realment ho vol decidir aviat...
Perquè amb qui està parlant Messi és amb Xavi.
Però una cosa, sí, sí. El tema aquest de que decida aviat, us el creieu?
Jo no.
És una mesura de pressió, no, també.
És una mesura de pressió, sí, i que si l'escenari és el que és, potser s'allargarà. O sigui, sí. Per mi estan jugant les seves cartes. O és una declaració d'intencions. Ell vol que sigui així. Una cosa és el que tu vols, altra cosa és el que serà. O sigui, jo no m'acabo de creure de que passi la setmana vinent que ja tinguem el serial tancat. Pot passar, sí, sí.
Això és com l'entrenador que diu, no, vull la plantilla vull tancada això. Per començar la temporada.
Sí, però fer això, però... si vol això... a la Besodita, ja està, perfecte, se'n va jugar a la Besodita, al Giral, s'ha acabat.
A mi em costa pensar...
I realment vol anar a jugar a la Besodita?
És que a mi em costa pensar realment...
Per calés, seria per calés.
Sí, però ell té clar que vol jugar al Barça. Per tant, ara mateix el tema calés, evidentment, si se'n va doncs, acabar cobrant el que acabarà cobrant, però ell ara mateix la decisió que pren no la prendrà per un tema econòmic.
Ell no vol que s'eternitzi i que li tornin a fotre això, una estocada com li va passar quan venia aquí a signar la renovació.
Llavors... El que no encaixen, que és el que deia al principi, és el tema dels timings. El Messi no vol tornar a viure o poder tornar a passar per una situació com va passar fa dues temporades.
Jo crec que s'esperarà...
No hi ha una altra.
No, però sí. Jo crec que s'esperarà l'hoquei de la Lliga. Ara, després el Barça ha de moure fitxa molt ràpid.
Hi ha una cosa que juga a favor, que és... tu, seguint al final, això és com una relació d'amor. No? És una relació d'amor, hi ha dues parts que s'estimen, volen estar juntes, i en el seu moment va haver un divorci. I, òbviament, Messi va sortir amb el cor trencat, plorant, el mocador, la roda de premsa, tothom plorant, i, per tant, ara... des de la direcció directiva de Joan Laporta han de guanyar-se la confiança, dir, mira, vam fallar aquell cop, no ho vam aconseguir, la motxilla, ens vam equivocar, vam ser més optimistes, el que sigui. Però, precisament, un dels factors que pot jugar una mica a favor és que si juga també tant el president Laporta, perquè si li trenqués el cor dos cops a Lionel Messi, quedaria molt tocada la imatge del president Laporta.
I els aficionats del Barça,
i els aficionats del Barça respecte
també,
a la porta.
Sí, 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 respecte a la porta.
I això, jo entenc que la Junta Directiva ho sap. No crec que siguin tan kamikazes d'arriscar-se estar per Santa Maria 15 d'agost i que Messi torni a plorar i vaig a marxar o a Miami o a Riyadh o a on sigui perquè el Barça m'ha fallat de nou.
Si ve Messi, Toni, estarà a la gira que comença el 19 de juliol. Si ve Messi, perquè sí, perquè vol dir que s'hauran fet molt bé les coses un cop la Lliga doni l'okay i que Messi haurà tingut la paciència necessària per veure que el Barça ha fet bé les coses.
I hi ha un terme mig entre les dues coses, entre que entre que Messi no vol passar per aquesta situació i el que vulgui decidir la setmana vinent, que és de dir, jo no vull estar esperant fins l'últim moment com el mes d'agost i de dir, et llanço aquest avís de que la setmana que ve m'agradaria tenir-ho ja decidit i tu espavila't, perquè si en breus dies la Lliga et dona l'okay, comença, vull veure que fas el moviment.
Que estàs parlant, perquè el moviment de Jordi Alba...
Sí.
A mi m'ha sorprès que es desbloqueixi. És a dir, a nivell d'anar a començar a retallar salaris, a Barça s'ha posat les piles.
Sí, però una cosa, el tema de Jordi Alba, m'ho explicaràs tu millor, però el... si ell et descarregues del seu sou...
Una
si...
quarta part.
Però si
de moment un 40% sí. Pots aprofitar. Un 40% del sou d'Alba, de moment, perquè estàs en la regla 1-4, diguem, no estàs en 1-1 perquè tens el fair play negatiu encara.
Però sempre que li pagui el sou l'altre club, perquè si troba un altre club que no li paga del tot el sou, no te l'hauràs de quedar tu.
Tu creus que no ho té fet? Jo crec que ho té fet, per això pren la decisió també i decideix perdonar alguna part.
Entenc que té una sortida clara. Que Jordi Alba no fa el pas si clar. No sap que té algun club lloc que li està garantint una sortida. No?
Igual que Busquets, que ahir ens va dir aquí a RAC1, decidiré, tinc algunes propostes, ara, segur que ho té mig fet. Ja,
ara,
també.
En el cas de Busquets, no allibera.
No allibera res.
No allibera no, perquè
no.
Ella...
No, però jo em refereixo que, com diu el Roger, aquest punt mig és, si la setmana que ve... que Messi ha posat aquesta mesura de pressió, li donen l'okay des de la Lliga, el Barça ha de fotre una venda. Ha de fer alguna cosa ja per dir-li a Messi, ei, t'estem fent el forat. Mira com
cosa.
Ha de moure ràpid fitxa, el Barça.
Avui Xavi ha tornat a repetir a TV3, diu, en un 99%, depèn de Xavi, entenc que si és així...
De Messi.
De Messi, perdó. Entenc que si és així, han de tenir molt clar el Barça que seran capaços de solucionar aquest problema econòmic, no? Perquè han de tenir molt clar, vull dir, que la decisió l'acabarà prenent el Messi.
És que Xavi, aquest parell de dies ha anat
molt fort.
Molt fort. És que les declaracions també d'ahir a l'esport, de dir que per què ha de venir, perquè ens aportarà talent, és a dir, a nivell futbolístic no dubteu que per mi ha de venir.
I hem explicat que la idea de Xavi que l'he transmès a Messi és jugaràs a la punta del quadrat, jugaràs en el lloc de Gavi. És a dir, hi haurà el nou pivot, el nou Busquets, De Jong i Pedri, potser, i després Messi. Aquesta és la idea que té. Messi caient una mica a la part dreta, diguem.
És que en els darrers dies el termòmetre semblava que allunyava el Barça i apareixent informacions que semblava que s'allunyava i que Xavi en aquest cas ha fet de portaveu com tants altres cops i es tractava de nou de que el Barça torni a pujar en aquesta borsa de valors, no? Semblava, mira, si el Barça, si Messi ha de decidir la setmana vinent, això vol dir que s'acosta més a l'opció saudita. Insisteixo, al final és declaracions d'intencions, missatges que els sectors principals utilitzen els mitjans de comunicacions per fer arribar missatges, i Xavi també ho ha fet. Xavi envia un missatge molt contundent, un desig molt fort per encigar els culers, per encigar Messi i per intentar equilibrar una miqueta aquesta guerra mediàtica que sembla que s'estava perdent. El Barça la torna a equilibrar i és cert que és molt complicat, però, hosti, fa mig any a mi em semblava
impossible.
Impossible. M'hauria tallat el braç i dir impossible. Jo no et dic que ara sigui fàcil, però que hi ha partit.
El Barça va amb tot, o sigui, des del dia que Rafa Juste fa, no sé si dos o tres mesos, públicament per primera vegada diu i reconeix que s'ha parlat amb Messi, el Barça va amb tota per Messi.
I Xavi s'ho creu, i Xavi el veu, a més futbolísticament. A veure, a banda d'aquestes declaracions que ha fet Xavi a les últimes hores sobre Messi, ha dit coses avui interessants al gol a gol de TV3.
Sí, destaco alguns documents més enllà del de Leo Messi. Ha posat en valor la Lliga aconseguida aquesta temporada, evidentment, i ha parlat d'un moment delicat que per Xavi va acabar sent un punt d'inflexió.
No ho vaig veure. Més enllà del 3-1 vaig notar que a l'equip li passava alguna cosa. I em vaig reunir amb ells, vaig estar moltíssima estona, els vaig preguntar què passava, ens vam dir les coses a la cara, i a partir de llavors crec que l'equip s'encapsula i fa un canvi a nivell d'actitud.
Que va canviar per complet després del clàssic al Bernabéu, aquest 3-1 del que parlava Xavi.
Bé, és el dia que comença a jugar amb 4 i treu a Dembélé, Lewandowski i Rafinha. Treu
un
aquell dia.
Moment delicat, diu Xavi, va parlar cara a cara amb els jugadors i a partir d'allà l'equip es va enlairar. Un Xavi que considera que el seu és un projecte que tot just acaba de néixer i per això considera un pèl injust les comparacions amb Guardiola i el seu Barça.
La gent encara se'n recorda d'aquella etapa del 2008 al 2012... Sí, la figura d'un entrenador que ha fet història i que crec que serà molt difícil que torni aquell futbol que vam viure del 2008 al 2012, doncs pesa molt en l'entorn barcelonista, crec que pesa moltíssim, no? I crec que no és just, crec que ja hem d'anar tancant etapes. Crec que ja tothom ha de fer ja passar pàgina i l'entorn, però ens deixem portar per l'amiguisme, no?
Doncs Xavi, parlant de Pep Guardiola i sobre el desempador, li han preguntat a Jordi Grau, el company que presenta el Gol a Gol, si li consta que Guardiola frenés la sessió de Cancelo del Manchester City al Barça, com em explica aquí que era la intenció del Barça de fitxar aquest lateral dret portuguès, i també si li consta que Guardiola desaconsellés a Laporta fitxar-lo a ell, a Xavi, per substituir a Koeman.
Bé, el de la meva persona no em consta, que ell no valorés el meu fitxatge pel Barça, no em consta. El que sí que és veritat que nosaltres volíem a Cancelo, de fet, en una reunió a última hora doncs ens diuen que hi ha la possibilitat d'incorporar a Joao Cancelo i lògicament doncs nosaltres donem l'okay, no? Bé, ho valoren internament al Manchester City i al final ens diuen que no volen que aquest jugador doncs vingui al Barça. Sí,
va,
això sí que
és, va acabar el Bayern.
Per tant, estem parlant del mes de gener, després de la sortida de Bellerín, al Barça se li posa sobre la taula l'opció de Cancelo, diu que sí, i un cop ha dit que sí, el que explica Xavi és que és el City el que diu no, el Barça no.
I se'n va al Bayern, s'ha dit.
I se'n va al Bayern. Ara, com va explicar la Marta, el desig del Barça, de Xavi, seria si es pot fitxar un lateral dret, que no és la prioritat perquè principalment voldria trobar un substitut de garanties per Sergio Busquets, però el número 1 per la posició de lateral continua sent, com dic, com va explicar també la Marta Ramon, Joao Cancelo.
Sí, és el nom que us vam donar aquí a RAC1 fa uns dies, Joao Cancelo, prioritat número 1 per lateral dret. Com ha cedit, vindria com ha cedit del Manchester City una operació que va estar a punt de fer el Barça el gener. T'agradaria?
Futbolísticament, sí, com a perfil de jugador crec que és gairebé millorable, no? L'any passat era el millor lateral esquerre, perquè estava jugant a l'esquerra, tot i que ell en teoria és lateral dret, però amb Guardiola aquestes coses passen. El que passa és que ja abans de tot el que passa l'any passat jo no havia sentit bastantes històries de Cancelo a dins del vestidor. Llavors, és un jugador que a nivell d'ell actitudinal, de què fa en el seu temps lliure, etc., no és un jugador que sigui gaire tranquil o que et pugui portar doncs certa por al vestidor. No haurà pres, es farà gran, aquí vindrà amb una altra actitud. Quan durarà aquesta actitud? No ho sé. Això, evidentment, aquestes coses se'ns escapen. Però sí que en aquest sentit no és un jugador ideal a portar-lo. Però clar, és que el Barça ara mateix pot escollir jugadors ideals o ha d'acabar aprofitant oportunitats de mercat o situacions una mica atípiques. Llavors entenc que se'l mirin perquè, torno a repetir, futbolísticament, en qualitat de jugador, és boníssim i entendria perfectament el que vol el Barça. I més, si vols portar un Messi, el Messi, això que deies, a la punta del Gavi i tal, Gavi partia de l'esquerra i ens anava molt bé perquè Valde pujava per la banda. Si parteix de la dreta Messi, que és el que li agrada a ell, necessites un lateral llarg, necessites un lateral ofensiu, i això sí que no el tens, perquè els Condés, Araujos i tot això, no Robert, els hi demanem...
Roberto és entre cometes, però sí, tampoc està per molta...
Però necessitaries un lateral realment potent que pugui pujar cap a dalt. No,
No i que esportivament, a més, et pot ocupar també els dos laterals, que és Polivalent, que és el que li agrada a Xavi, que pot jugar als dos costats, però jo també tinc el dubte... perquè expliquen és que no ha tingut bones experiències allà on ha anat i
veurem si el camp no el té molt ben moblat, no?
Pot ser un repte també per ser igual que va tenir el repte que ha aconseguit de reconduir la figura de Dembélé, doncs pot tenir també el repte aquest Xavi de reconduir la figura de Cancelo. Jo crec que esportivament és un bon fitxatge pel Barça, seria un bon fitxatge.
Veurem com va aquest estiu. A veure, Roger, què més vols afegir? Que avui explicar una història, Toni, que t'encantarà, que és la Lliga del 37 del Barça.
Digues. Doncs res, un parell de punts. El primer, que el club continua amb la política de retallar despesa, tal com han explicat, han avançat els companys de la SER. El Barça ha acomiadat un dels responsables de seguretat del club, Lluís Miquel Venteo, i l'excap de Compliance, Mireia Simona. Aquest és el primer apunt, com diem, en aquest desig del Barça d'anar reduint la despesa en salaris. El segon, que avui s'ha obert també el procés de sol·licituds per demanar els nous abonaments per Montjuïc, de moment amb un procés exclusiu les primeres 48 hores pels socis que han assistit a un 85% dels partits d'aquesta temporada i pels qui van demanar un abonament en el primer procés. Dijous dia 1 s'obrirà el procés a la resta d'abonats i abonades.
A veure si molta més gent s'apunta i el Barça arriba a aquestes 27.000 passis de temporada que volia pels socis i que va dir en aquella roda de premsa un cop ha rebaixat els preus al 50%. Un quart d'una. Atenció, gràcies, Ape.
De res, bona nit.
Vinga, bona nit. Aquests dies s'està parlant molt d'una lliga que ha guanyat el Barça i d'una copa guanyada pel Llevant l'any 1937. Són uns tornejos que mai han estat reconeguts, però fa unes setmanes la Federació Espanyola de Futbol va reconèixer aquesta Copa del 37 del Llevant i ara estem pendents del que passa amb aquesta Lliga del Barça. És a dir, el Barça podria sumar la 28a Lliga de la història, no? Si li donen aquesta, sí, sí, aquesta Lliga als despatxos. Dami, a veure, explica'ns una mica aquesta història.
Sí, anem a pams i et començo explicant la història de la Copa del Llevant, perquè és el que va esquitxar l'actualitat fa unes setmanes i, de fet, reforça i molt la reivindicació del Barça sobre la Lliga del 37. La Federació Espanyola ha reconegut la Copa de 1937 guanyada pel Llevant. Això vol dir que el Llevant ja compta amb una Copa en el seu palmarès. La Federació Espanyola va decidir a finals del mes de març que li reconeixia aquest títol al Llevant i, de fet, ja li ha fet entrega del trofeu, la Copa de la República. Ho ha fet Luis Rubiales abans del Llevant Saragossa, partit de segona divisió al Ciutat de València. La reclamació del Llevant ve de fa molt temps. La reclamació definitiva i més formal es va fer el 2019, quan el club i la comunitat valenciana van dirigir-se a la Federació Espanyola per posar la situació en coneixement i fer-ne la reclamació. Aquella copa la van disputar equips de Catalunya i de València, territoris que estaven sota el control de les autoritats republicanes. És una copa, i aquí està la clau de volta de tot, organitzada per les federacions catalana i valenciana, territoris sota el control del govern republicà en aquell moment. La final del torneig es va disputar a Barcelona i la van jugar al Llevant i al València amb victòria pel Llevant. Què passava en aquell moment? Doncs passava que la Federació Espanyola, al setembre de 1936, dictamina en territori controlat pel Front Nacional que se suspèn la temporada de joc per totes les competicions oficials. Que si les circumstàncies eren favorables es podrien organitzar competicions de pròpia competència territorial, però aquí queda clar que la Federació Espanyola, Aleix, no organitzaria ni Lliga, ni Copa, ni partits internacionals de selecció. Amb això queda clar que qualsevol altra competició alternativa no seria depenent de la Federació Espanyola i que aquesta se'n desmarcaria totalment. Vaja, dit d'una altra manera, que qualsevol torneig no estaria auspiciat per la Federació Espanyola. Però en la zona controlada pel govern republicà no s'emet cap circular ni es convoca cap assemblea extraordinària que revoqui l'ordre anterior mentre va estar funcionant durant la guerra. Conclusió, la Copa Espanya Lliure no rep mai reconeixement de la Federació Espanyola perquè no l'organitza. Aquí dues coses. Efectivament, la Federació Espanyola no organitza cap altra competició en aquell moment, però el Llevant tampoc en aquell moment considera que s'hagi proclamat campió de la Copa d'Espanya. Ells mateixos entenen que han jugat una competició paral·lela i alternativa a la Federació Espanyola i no reclamen res. La reclamació ha arribat en els temps actuals. Això és important assenyalar-ho, que el debat ve de pocs anys enrere. L'any 2007, el Congrés dels Diputats va debatre la naturalesa de la Copa del 37 per si es corresponia amb la Copa del Rei actual, sol·licitant a la Federació Espanyola, únic organisme competent per decidir sobre aquest tema, perquè fes les investigacions pertinents. El 2009, sota el mandat de Villar, l'Assemblea de la Federació Espanyola vota en contra del reconeixement oficial. Fins que ara, amb Rubiales, sí que el Llevant ha obtingut el reconeixement oficial, tot i que és una copa no organitzada per la Federació Espanyola. Hem de dir que el Llevant guanya la Copa del 37 a la final contra el València-Barcelona en circumstàncies ja perilloses, pràcticament arraconat, perquè el Front Nacional, com sabem, avançava per tota la península.
Aquest és una mica el context de per què li han reconegut aquesta copa en Copa de la República, diguem, no? Correcte. En temps de República, al Llevant l'any 1937. Anem amb la lliga que reclama el Barça del 1937.
Sí, la copa que se li acaba de reconèixer al Llevant va ser disputada exactament en les mateixes condicions en què es va jugar la lliga, que va ser guanyada pel Barça. És una lliga que el Barça ja va reclamar i que ara, amb el cas del Llevant, tornarà a reclamar. De fet, la copa que guanya el Llevant es disputa immediatament després que s'acabi la Lliga, anomenada Lliga del Mediterrani. L'Atlètic de Bilbao guanya la Lliga 35-36, a continuació la Guerra Civil esclata, ja l'estiu de 1936, així que es fa impossible l'inici d'una nova Lliga. Tot paralitzat. Per tant, què es fa? Doncs en territoris no ocupats, amb control republicà, es van jugant campionats regionals. Es juga el campionat supraregional del Llevant, i per la seva banda la Federació Catalana organitza el Campionat de Catalunya. Tenim un Campionat de València i un de Catalunya. La tardor de 1936, finalment, les federacions catalana i valenciana organitzen l'anomenada Lliga del Mediterrani com a alternativa al Campionat Nacional de Lliga, amb 8 equips: Nàstic de Tarragona, Llevant, València, Castelló, Espanyol, Girona, Granollers i Barça. La Lliga es va jugar entre gener i maig de 1937, en partits de doble volta. El Barça es proclama campió de Lliga el 2 de maig del 37. Per cert, que l'Espanyol va líder tota a la Lliga i a l'última jornada perd 4-3 i acaba segon. Podria, doncs, ser l'Espanyol qui estigués reclamant aquesta Lliga, si no l'hagués perdut a l'última jornada.
Ja.
Una Lliga mai reconeguda pel mateix motiu que fins ara no s'ha reconegut la Copa del Llevant, la famosa circular de la Federació Espanyola, del seu secretari, Ricard Cabot, on queda palès que no es va disputar cap competició oficial durant la temporada 36-37, ni se'n disputaria cap la temporada següent. Per tant, aquesta lliga guanyada pel Barça mai va existir. O sí, el Barça té 27 lligues en el seu palmarès, amb la que acaba de guanyar, i si li reconeixen la del 37, doncs en tindria 28. No està gens malament.
Guanyaria dues lligues aquesta temporada al Barça, perquè ara, per arrodonir-ho ja tot i tancar aquesta magnífica història que ens explica el Damià, en quin punt està el cas del Barça i com és que s'ha reconegut la Copa del Llevant del 37 i de moment la Lliga del Barça no? Aquesta és la pregunta clau, no?
Doncs mira, el Barça confia en que la Federació Espanyola faci exactament el mateix pas que amb la Copa del Llevant i reconegui la Lliga del 37 primer i posteriorment l'homologui. En aquests moments, a banda de converses informals, el Barça no ha fet la reclamació oficial a la Federació Espanyola. S'estan acabant de preparar una sèrie d'arguments per assegurar el sí. Això significa que la reclamació de la Lliga del 37 es farà durant el mes de juny. Durant el mes de juny ho reclamaran. I que, per tant, el reconeixement durant aquesta temporada 22-23 i, per tant, poder aconseguir dues lligues d'una tacada sembla impossible a hores d'ara. I tot passaria ja la pròxima temporada, perquè la Federació Espanyola s'ho ha d'estudiar, s'ho ha de mirar bé i, finalment, segurament ho farà públic en algun moment especial i concret de la temporada que ve, igual que va fer amb la Copa del Llevant, probablement en el de curs d'alguna assemblea coincidint amb una aturada de seleccions. Hi ha un argument definitiu i que ni tan sols va presentar el Llevant, que reforçaria la reclamació del Barça i que seria impepinable, segons ens expliquen, que és el següent, i és que en un moment donat durant la guerra Espanya estava dividida en dos, com sabem, zona ocupada i zona republicana. El president de la Federació Espanyola, Ricard Cabot, va explicar la situació a la FIFA en un comitè executiu, en una reunió al més alt nivell, amb Jules Rimet, el president. La FIFA, molt interessada per la situació, decideix donar validesa i oficialitat a qualsevol competició que s'organitzi en qualsevol de les dues zones. Per tant, la pròpia FIFA avala la Lliga i la Copa del 37 o qualsevol competició que s'hagués fet també en alguna altra zona. Altra cosa és que en la zona ocupada per les tropes franquistes no es va disputar cap competició. Això sí, el 1939, ja quan s'ha acabat la guerra, el Sevilla es proclama campió de la Copa, primer torneig organitzat a Espanya, que per motius de situació de com estava el país només abarca la zona franquista. Curiosament, la Federació Espanyola sempre ha validat aquell títol. Per tant, pinta bé, pinta molt bé, i en un moment o un altre el Barça passarà a tenir una lliga més al seu palmarès. Però pinta tan bé que això serà la temporada que ve. T'ho remato amb l'amic Quim Molins, que va estar aquí fa poc, sí, d'Un Crit Valent, que fa temps que reivindica que al Barça se li adjudiqui la Lliga del 37. Constantment a xarxes en fa referència i és un guerrer en aquesta qüestió. Escoltem el Quim demanant aquesta Lliga pel Barça.
Pues és la competició que es va poder jugar en aquelles condicions lamentables de guerra. Pues si es va poder jugar, donem-li oficialitat. Clar, aquí què passa? Que hem de donar oficialitat a un títol del Barça. Aquest és el problema que entenc que poden tenir a nivell espanyol.
Però el Quim Molins li dona una volta més a l'assumpte, amb la qual podríem obrir un nou meló, però que en tot cas és apassionant. Resulta que, atenció amb això que ve ara, la Copa és un torneig que neix el 1902, però la Federació Espanyola no neix fins al 1909. Què passa aquí? Doncs que entre 1902 i 1909 la Copa l'organitza el Madrid i posteriorment l'Associació Madrilenya. En aquest període, 1902-1909, el Madrid guanya 4 copes, que estan reconegudes.
Ah, sí? Li compten el palmarès.
Sí, sí, estan reconegudes.
Ojo.
I formen part del seu palmarès, però no estan organitzades per la Federació Espanyola.
Per tant, un altre precedent a favor del Barça.
Perquè aquesta no existia.
Clar.
Resulta que no t'han reconegut la Lliga del 37 i el que li ha costat al Llevant que li reconeguin la Copa del 37 perquè no estaven organitzades per la Federació Espanyola, i les 7 primeres copes no estaven organitzades per la Federació Espanyola perquè aquesta no existia. I d'aquestes 7 copes, 4 són del Madrid. No s'ha seguit el mateix criteri per tots, i així ho reivindica el Quim Molins.
Les copes 2002 al 2009 o 2010 tampoc poden ser oficials, que és aquí on demanàvem que les 4 primeres del Madrid no són oficials, perquè no existia la Federació Espanyola i a part les va organitzar el propi Madrid. O sigui, clar, o todos moros o todos cristianos, que diu el refrany. Si unes són oficials, les altres també ho han de ser. Si les primeres 9 o 10 Copes del Rei són oficials, la Lliga del 37 i la Copa del Rei del 37 han de ser oficials.
Aquest és un element més que forma part de tota aquesta història. Al Madrid mai li trauran aquestes quatre copes. Al Llevant ja li han donat la seva. Ara falta només la Lliga del Barça. Dos elements més molt ràpids. En el moment en què reconegui aquesta Lliga, tindrem noves implicacions. Per exemple, el Granollers passarà a ser un equip català que podrà dir que ha jugat a primera.
Li comptarà aquesta temporada, clar, la 37, clar.
Clar, perquè va jugar aquella Lliga i s'unirà a Barça, Espanyol, Girona, Sabadell, Nàstic i Lleida com equips que han militat a primera divisió. L'Espanyol tindrà un subcampió...
L'Europa,
correcte. Sí, és
I Condal.
És fundador, sí, sí. I l'Espanyol tindrà un subcampionat.
Sí, sí.
I des d'aquí llancem una proposta, potser implosió a mitja Espanya,
a veure.
Però llancem la proposta de que es faci la Supercopa de la República.
Barça-Llevant.
Barça-Llevant. La proposta per la Federació Espanyola.
Molt ben explicat. De veritat, no era fàcil.
Una bona xapa que...
Tot el context. No.
Bueno.
A vegades va bé fer història i recordar què va passar i les injustícies que hi ha al món del futbol. És impepinable que al Madrid li comptin quatre copes al seu palmarès, que no les organitza la Federació Espanyola, i ara aquesta Lliga en plena República no li continua al Barça. Toni, què? T'ha agradat? Suposo que sí, estaves al corrent.
Sí. Aquí, bàsicament, la clau és com el bàndol nacional assumeix que la legitimitat i, per tant, es tractava d'esborrar qualsevol cosa que havia fet la República. Però la República era el govern legítim, era el govern votat pel poble, era el que havia escollit la gent. I, per tant, qualsevol cosa que organitzava el govern republicà era legítim. Perquè era el descendent de les urnes. Òbviament que passa mil coses pel mig. Llavors, clar, que hi ha aquella primera final de Copa Nacional del Sevilla contra el Racing de Ferrol, que va tenir també casualitat que la primera final de Copa del Generalíssimo la jugués l'equip de la població natal de Franco, el Racing de Ferrol, que la va perdre, aquella ja fos de ràpidament considerar oficial quan tots els equips catalans i valencians no poden jugar perquè estan trinxats, aquella ja és assumida i tot el que és republicà no. Per tant, té un punt de dignitat de recordar a tothom, i crec que és molt important fer-ho en aquest context polític que vivim actualment, que hi havia un govern legítim, que era el de la República, que va ser foragitat i que va ser escalfat per una revolta armada feixista. I que, per tant, hi ha molta dignitat, i en això cal valorar molt el Llevant, que va molt la feina feta per l'equip Granota. Ara faltaria que millorin algunes coses, sobretot amb l'empresa de seguretat que tenen a l'estadi, que tenen uns quants neonazis ficats allà. Però, com a mínim, han fet una cosa molt bona al Llevant, que és reivindicar la Copa de la República, i el Barça també s'hauria de sumar clarament, perquè... I a més, el tema de la FIFA estarà a favor, perquè per Itàlia van tenir un cas similar. A Itàlia hi ha un moment, al 44-45, que el país queda dividit en dos, el sud els aliats, el nord els feixistes, i s'organitza una lliga només al nord. I aquella lliga la guanya l'Spezia, que no té cap lliga, perquè bàsicament eren els jugadors del Torino que els tenien fet a l'exèrcit, els van ficar al cos de bombers. I van guanyar una lliga, i fa també dos anys els va considerar que l'Spezia té un títol de lliga, perquè la FIFA també deia això, al final era, o sigui, un govern legítim en el moment, ens agraeix o no, el feixista també se li donava. És a dir, que passa a altres països que en contextos de guerres hi han hagut situacions similars, i totes tendeixen al reconeixement. Per tant, el Barça pinta bé.
Que bé, no? L'any que ve a Montjuïc, dius que la temporada vinent, perquè no celebrar-la, no? Amb una rua, fins i tot, si més falta, la rua de la Lliga de la República.
És les bones coses s'han de celebrar.
Clar que sí, no hi ha cap argument perquè li diguin que no al Barça. O sigui, que en algun
si ara fem una rua amb banderes republicanes i senyores,
això seria fantàstic.
Sí, a veure què passa el 23 de juliol.
No, jo crec que un club per la federació, no, però que el Barça Llevant podrien jugar un torneig oficiós, una Supercopa de República oficiosa,
o si no, alguna història. El convoques a un Gamper al Barça, aquí al nou Spotify Camp Nou, i fots aquí la Supercopa de la República barra Gamper. Bona idea, Damià. Magnífica història. Gràcies, Dami.
Molt bé, gràcies.
Vinga, una abraçada. Dos minuts i arribem a dos quarts d'una de la matinada. Abans d'anar rematant la tertúlia d'avui, entra el Joan Camí a l'estudi. Hola, Camí.
Bona nit.
Han passat dos dies, només, del descens de l'Espanyol. Ja m'he anat explicant algunes de les decisions que vindran o alguna de les conseqüències que comportarà aquest descens de l'Espanyol a la segona divisió. Què pots afegir avui, Joan?
Bé, doncs que José Lu està molt a prop de convertir-se en nou jugador del Madrid, així ho apunten diferents mitjans. Hem de matisar una informació sobre les clàusules que tenen alguns futbolistes de l'Espanyol en cas de descens. N'hi ha quatre que poden quedar alliberats si apareix un club que assumeix la totalitat de la seva fitxa. Són José Lu, Darder, Cabrera i César Montes. Tot això, si passa, important, el 10 de juliol, abans del 10 de juliol. D'aquesta manera...
Que algú li pagui la fitxa sencera a aquests jugadors,
poden marxar cedits.
Per tant, Braithwaite no, eh?
Braithwaite no. No té aquesta clàusula al contracte. Important que és abans del 10 de juliol. D'aquesta manera l'Espanyol doncs no ha de patir per si el 28 d'agost m'invento, apareix un club i s'emporta un d'aquests futbolistes, pot preparar o pot planificar millor el mercat de fitxatges, i els jugadors també tampoc han d'esperar fins a l'agost per marxar, sinó que les primeres setmanes de juliol ja ho poden fer. En el cas de César Montes, el club que el vulgui també hauria d'assumir l'amortització pendent, fitxat aquest mercat d'hivern per 8 milions d'euros, l'Espanyol encara l'ha de pagar, 10 amortització temporada rere temporada, per tant, si algun club el vol, a part de la fitxa, també hauria d'assumir aquesta amortització. Tornant a Joselu, segons aquestes mateixes informacions que podem confirmar, l'Espanyol a canvi podria rebre alguns jugadors cedits de la fàbrica blanca com a compensació. Entre ells estarien damunt la taula noms com el de Nico Paz, Vinicius Tobias o Sergio Arribas, jugadors doncs, que podrien arribar a l'Espanyol si finalment s'acaba concretant aquesta sessió de Joselu al Real Madrid. I pel que fa als despatxos, ahir Josep Max va avançar també que Domingo Catoira té les hores comptades i que l'exdirector esportiu del Leeds, Víctor Horta, és una opció perquè ell mateix ja s'ha ofert per substituir-lo. N'hi ha més, un d'ells també és David Fernández, que ara mateix està a l'estructura del Barça, va passar pel Madrid i evidentment també per l'Espanyol. Pel que sabem, però, el propietari de l'Espanyol, Chen Yanchen, que no és a Barcelona, però arribarà, no prendrà cap decisió fins que no s'acabi la temporada aquest diumenge. El que vol fer Chen és una cosa que ja va fer amb Rufete, per exemple, que és entrevistar-se presencialment amb els candidats per ser director esportiu. Els vol conèixer cara a cara i a partir d'allà prendre una decisió. El problema, com sempre, són els timings, tenint en compte que d'aquí dos dies ja estarem a juny, l'Espanyol encara no pren decisions, i avui el que ha fet Chen és avisar en un comunicat a la borsa Shenzhen de la Xina del perjudici econòmic que suposa el descens de l'Espanyol a segona divisió. És un comunicat que fa en nom de la seva empresa, Restart Group, que és la que cotitza en borsa i que és la que té el 99% de les accions del club blanquiblau, tot i que no n'especifica les pèrdues exactes. Adverteix que la situació pot ser delicada si l'Espanyol no aconsegueix recuperar la categoria l'any vinent. En principi, el pressupost, dependrà si baixa o no el València, seria d'entre 38 i 40 milions d'euros. Bastant menys.
Aquest any era el doble, gairebé?
Aquest any era el doble, i l'any que va baixar a segona divisió era bastant més elevat, gairebé 20 milions d'euros més. Serà un pressupost important, però res a veure amb el que va passar fa un parell de temporades.
Déu-n'hi-do, l'Espanyol, sí, no? Perquè la papereta que té la temporada vinent és complicada, i ara també, aquest estiu, li marxarà mitja plantilla, Marc.
Sí, no, evidentment un descens és molt complicat, tornar a la següent temporada, tens molts jugadors que és fàcil que no vulguin estar o que no sigui adequat fins i tot que estiguin a segona divisió. És un moment que el director esportiu té una feinada de por i que és n'ha de saber molt, perquè a més ha d'anar cap a un mercat que potser no era el que controlava. És realment un repte majúscul, i clar, ara mateix no hi ha director esportiu, no. O sigui que clar, comences malament. L'única sort és que, tot i que pel que ens explica el Joan, doncs el pressupost no serà tan alt com altres vegades, sempre els equips que baixen tenen un pressupost alt, vull dir que si entra algú amb cara i ulls, doncs té una mica de marge per moure's al mercat de segona, no?
Hi ha una sort també, que no sé, ja sé que no ha tret bons resultats, però a mi la figura de Luis García ara mateix per mi és clau, no? Aquest entrenador que sap el que vol jugar, que potser sí que tindrà la pressió de tornar, però tenia molta més pressió ara,
sobretot ara, sobretot ara, segona divisió. Jo crec que primera divisió ho podia fer bé, però el moment que arriba no era fàcil canviar tant la idea, fer una proposta atractiva de tenir la pilota, no sé, jo crec que ha volgut canviar moltes coses, és molt fàcil ara a toro passat, però era un dels riscos que tenia. Però començant en pretemporada, començant a segona divisió, que sí que haurà de portar la iniciativa, que sí que tindrà un equip millor,
plantilla seva, ell triarà molts jugadors,
jo crec que és, sens dubte, que tal com està el club, que s'aguanta en poques coses, jo l'entrenador no el canviaria segur.
A mi em recorda lo de Luis García quan Xavi arriba al Barça, que està en un moment, en una situació del club terrible, i Xavi fa de tot, fa de portaveu, us recordeu quan va arribar Xavi, i tinc la sensació que el millor que té l'Espanyol és el seu entrenador, i és el portaveu, és el que fa tot, no? El que feia Xavi quan va arribar al Barça, doncs ara ho està fent Luis García. Per tant, evidentment, bàsic, i seguirà segur Luis García, i crec, i això és fonamental, o sigui, crec que l'Espanyol ja fa anys que ha perdut una miqueta la identitat, que institucionalment està perdut, i crec que és fonamental.
I futbolística, i veure, també. I futbolística també l'ha perdut, sí, una però, mica, no? No tenir clar cap a on volen anar, amb entrenadors molt diferents.
Jo crec que això és com a conseqüència de la crisi institucional que està vivint el club, sí. I crec que és fonamental, i veurem si aquí Luis García pot ajudar a que el club senti les bases del que ha de ser l'Espanyol, realment, no? I de recuperar el passat del club.
I sí, serà un any molt dur perquè recordem que l'anterior descens és l'any de la pandèmia. Per tant, molts aficionats gairebé no recorden l'Espanya a la segona jo veient-ho físicament perquè ho van haver de veure per televisió. Va ser un any molt curt, que cada cop mig oblidat perquè clar, l'estadi jugava buit i es va pujar. Segona és molt gossa. És molt gossa. A l'Espanya sempre li surt bé.
Hi ha molt nivell, eh?
Ha baixat i puja, ha baixat i puja, ha baixat i puja. Però tens molta pressió perquè saps que si se't passes al primer tren llavors sí que et quedes enfangat. És molt complicat. Ja crec que les estadístiques diuen que molts equips que baixen tornen a pujar, però si ja no ho fas, el segon any difícilment ho faràs.
Costa.
Aquest any ho està intentant l'Eibar, que se li va escapar, fixa't com costa... L'Eibar va perdre, recordem que l'any passat té aquell desplaçament a la darrera jornada que crec que és contra
l'Alcorcón,
que ja estava baixat, que si ells guanyaven, pujaven, ja tenien l'hotel les vacances pagades, i se'ls va escapar i van acabar eliminats pel Girona al playoff. I ara tenen molta pressió, precisament per això, clar, és molt complicat i la pressió hi és, perquè si tu tens un descens que pot passar, val, és un accident, però dos descensos en 5 anys
ja no és un accident, ja no és un accident tampoc.
Per tant, la pressió hi serà amb els aficionats al camp. Si la pilota, tant de bo la pilota entri des del començament, perquè si no pot haver un clima endarrerit, perquè recordem que l'any aquell any de segona va començar l'equip bé, però clar, no hi havia afició, va ser un any raríssim, ha quedat com una nebulosa aquell any a segona.
Inclús aquell any que la plantilla que tenia l'Espanyol era molt superior a gairebé, per no dir tots els equips de segona, va haver una dinàmica on no guanyava i aquests equips que baixen de primera i que sembla que ho han de guanyar tot, a la que perden un parell de partits la gent es posa nerviosa. Luis García vol seguir, té contracte, però ell vol seguir, evidentment, a segona divisió. Tot dependrà del director esportiu que vingui. Jo crec que si ve David Fernández, Luis García seguirà sent l'entrenador. Si ve Víctor Horta o un altre perfil, pot ser que porti un entrenador.
Seria un error per mi, eh?
Per mi també seria un error. Crec que s'ha de construir al voltant de Luis García. I després algunes decisions que es volen prendre i que ha de donar l'okay Chen, que és la renovació de Nico Melamed, acaba l'any 2024, li queda només un any i ara ha canviat de representants, per tant significatiu, i també la renovació de Joan García i Pol Lozano, futbolista que ara ha pujat amb el Granada, 3 ascensos seguits, Espanyol, Girona, Granada, li queda un any.
Que es quedi amb Espanyol.
Sí, exacte. Sí, exacte. Fora José Luis i Pachecos, tu, que aquests porten tots els ascensos.
Prioritari Pol Lozano, eh?
A veure, 12:36, abans de tancar tertúlia, sabeu que demà tenim una final europea. Demà.
Sí.
A les 9 de la nit, final de l'Europa League a Budapest, entre la Roma de Mourinho i el Sevilla del gran Mendilibar. Quina és l'última hora, Joan?
Doncs avui s'ha celebrat aquesta prèvia. Per part del Sevilla, Mendilibar s'ha emportat a tota la plantilla a Budapest, tot i que no podrà comptar amb Gueye i Tecatito, que no estan inscrits, ni amb el sancionat Acuña. Per part de la Roma, Mourinho ha confirmat que Dybala arriba just i només podria jugar entre 20 i 30 minuts. El tècnic de la Roma no es creu que el Sevilla tingui menys pressupost que la Roma. L'escoltem.
No me digues que no me creo.
¿Es verdad? Le pregunto.
¿Es verdad?
Creo que sí.
Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene, si el presupuesto de la Roma es más alto, es porque los jugadores del Sevilla ganan poco. Porque estamos hablando solo de jugadores de alto nivel. Nosotros tenemos niños que jugaban año pasado en el B, como se dice en España. Si estos niños del B, Zalewski, Bove, Tarovic, todos estos ganan menos que Coco Lamela y Montiel y Nesiri, es porque son mal pagados.
Mourinho.
Sí,
han
estat por.
Sí, no cal dir res més.
I Mendilibar, que ha elogiat molt a Mourinho a la roda de premsa, ha dit que ni la història ni les bones paraules et garanteixen guanyar.
Tiene canas antes que yo, yo también las tengo, pero tiene antes que yo. Pero bueno, a ver, agradecido a lo que dice pues de mí, del equipo y del club. Pero bueno, pues lo mismo que ha dicho antes, ¿no? La historia no gana, ni los piropos tampoco, ¿no? Tendremos que pelearlo sabiendo que vas a tener un rival súper súper complicado, el más difícil, por eso está en la final, ¿no? Hemos eliminado a grandes equipos, pero el más difícil está ahí.
Per cert, Mourinho també ha dit que el Sevilla ha de renovar sí o sí a Mendilibar de cara a la temporada que ve. Recordem, el Sevilla ha guanyat 6 Europa Leagues, és el rei de la competició. La Roma, en canvi, no ha guanyat cap Europa League. Mourinho ve de guanyar la Conference, ha disputat 5 finals, les ha guanyat les 5 en Mourinho com a entrenador. I el partit se celebrarà al Puskas Arena de Budapest, estadi amb capacitat per a 63.000 espectadors. S'esperen més de 13.000 aficionats del Sevilla a les graderies.
Jo vaig amb el Sevilla, va, jo em mullo. Amb qui aneu?
Sí, jo també. També ho espero, perquè la Roma suposo que posarà l'autobús com ha fet en altres eliminatòries.
Tu? Sí, jo el sabia també, sí, sí. Ah. I me n'alegraria per Mendilibar, especialment.
Clar que sí.
Tu, Toni? Amb la Roma.
Italià, home.
Soc romanista.
Bueno, el teu llibre també és sobre la cultura
italiana. És el meu equip italià. Ah, sí? Soc romanista, jo.
Que bo. Hòstia, porta unes bambes de la Roma. Ho has fet després saber o no?
Venia preparat.
Que meravellosa.
Ja se sabia aquesta
última. Són meravelloses aquestes bambes de la Roma, no ho havia vist?
Edició especial de... Sí,
de New Balance. Hòstia,
que maques. Tinc dos models diferents.
Que maca.
Soc romanista des de fa molts anys.
Que bo.
Llavors, clar, quan va arribar a Mourinho vaig tenir un xoc cultural.
Un disgust.
Però, sincerament, el veig més guapo des que està a la Roma. No, és molt defensiu, però ha aconseguit que la Roma no tenia guanyat títols, que costava.
No pateixis molt demà, gaudeix d'aquesta final.
Tenia bastant. De fet, tinc amics romans que estan a Budapest i ara m'estan enviant missatges des de la ciutat i em fan enveja. Però vas al seguint, també m'encau molt bé amb Mendilibar, eh? Si guanyo Mendilibar, m'alegraria molt Mendilibar, però per un tema d'amistats romanes que tinc, vaig amb la Roma.
Que bé. Amics, gràcies. Marc Guillén, Àlex Pintanell, Toni Padilla. Un plaer, gràcies.
Bona dia. La millor tertúlia de setmana?
Gran tertúlia, sí, la millor. De moment, de la setmana del dimarts, està sent la millor, de moment. D'aquest del dimarts, sí. Sens dubte. Gràcies, Camí.
Bona nit.
Vinga, un minut i truquem a la Laia. Seguirem fent el compte enrere per la final d'Indoven d'aquest dissabte.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. Tu diràs, amb Aleix Pariser. Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Operació Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC RAC U.
El Barça jugarà la final de la Champions. Serem a Indoven.
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC U se'n va amb el Barça a Indoven. Viatgem amb tot a una cita històrica, la final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Indoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions, Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC U viatgen a per la Champions. Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC U. Tots som u. La final d'Indoven a RAC U. Falten 4 dies.
Seguim fent el compte enrere amb aquesta banda sonora original de RAC1, aquest grup que es diu Bluff i que ens està acompanyant aquests dies abans de la finalíssima entre el Barça i el Wolfsburg del 3 de juny a Eindhoven, al Philips Stadium. Laia Coll, hola, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Avui el Barça ha tornat als entrenaments i a més hi ha hagut atenció als mitjans. No sé com has vist les jugadores a 4 dies.
Doncs les he vist tranquil·les, serenes, amb els peus a terra i amb la sensació, i això també es va veure, per exemple, en les semifinals contra el Chelsea, però més enllà del que hem vist al terreny de joc, ho transmeten també en les converses, no? En la distància curta, que veig un equip més madur. Opinió que també comparteix Marta Torrejón, que és la segona capitana de l'equip, diu que a la final perduda a Turí n'han extret moltes coses i la majoria d'elles positives.
No, pressió no, ens dona experiència, no? És una sort, no?, de poder disputar anys consecutius finals de Champions. Jo crec que això ens ha de servir per madurar, per créixer i per tornar més fortes.
I assegura que físicament arriben millor que ara fa un any.
D'això es tractava, no? També depèn de que potser el destemporades arribaves una mica més apurat al final. Això ha sigut cosa de l'estaf, no? D'intentar compensar tot tema de minuts, rotacions, perquè totes arribem en el millor moment. Evidentment sempre hi ha cosetes, després d'una temporada de no sé quants mesos que portem, però jo crec que l'equip arriba en molt bones condicions per donar-ho tot aquest dissabte.
I més veus que hem pogut escoltar avui. Clàudia Pina ha explicat que, a més de l'aspecte físic, també s'ha incidit en l'aspecte mental, en no perdre la calma si en algun moment les coses es torcen.
El de l'any passat va ser un pal molt dur, així que bueno, crec que també individualment cadascun ha fet el seu treball per intentar arribar el millor possible de cap a aquesta final. I col·lectivament, doncs, bueno, al final també unir-nos més, intentar... Ens han donat quatre consignes per intentar que cadascuna això desconnecti d'una manera per poder arribar al millor i al més centrades a la final.
I una opinió també generalitzada al vestidor és que l'inici del partit serà clau. Escoltem ara Anna Maria Txernogorchevich, que seria l'alternativa en un dels dos laterals, tant el dret com l'esquerra, si hi ha algun contratemps final amb Rolfo o Brons, tot i que s'espera que les dues puguin rebre l'alta mèdica i, de fet, a hores d'ara apunten a l'11 titular.
Claro, eso se ve, eso hemos hecho contra Chelsea en 2021 y eso es que nos ha pasado contra Lyon, que ellas han salido enchufadísimas y eso es clave, claro. Ahí empezar bien, coger ritmo y buenas sensaciones y eso va a ser clave.
Això són les opinions, de Marta Torrejón, Clàudia Pina i Anna Txernogorchevich al micròfon de la Laia Coll avui en aquest dia d'atenció als mitjans abans que el Barça se'n vagi ja cap a Eindhoven. I també has pogut sotmetre a un petit test a Aitana Bonmatí, no?, abans de la final.
Sí, a una Aitana que va ser l'MVP de la final de Göteborg el 2021, que és la màxima assistent d'aquesta Champions, porta 7 assistències, i és la segona màxima golejadora de la competició amb 5 gols, la primera Spire del Wolfsburg, que en porta 8 i lidera la classificació.
Doncs va, escoltem aquest minutet de la Laia Coll sotmetent a un test divertit a Aitana Bonmatí.
Una paraula per definir el teu estat d'ànim.
Ganes.
De les tres finals que ha jugat fins ara, amb una paraula també, Budapest 2019.
Novetat.
Göteborg 2021.
Històric.
Turí 2022.
Aprenentatge.
D'aquesta temporada, un moment del camí cap a Eindhoven.
Bé, em quedaria amb la tornada contra el Chelsea, amb el passe a la final al Camp Nou.
Un ritual prefinal, prepartit.
Cap ni un.
Prefereixes un 5-4 o un 0-1?
Més igual, mentre guanyem, més igual.
Final empatada, qui li dones l'última pilota? Te la quedes tu o li passes a una companya?
Si la companya està millor posicionada, li passo a la companya. Si estigui jo millor posicionada, xuto jo.
En cas d'arribar a la tanda de penals, em demana xutar-ne un?
Sí.
A quina jugadora arribar l'eliminaries?
Mare meva, unes quantes.
Una cançó per motivar-te abans de la final.
Coldplay, Viva la vida.
10.000 aficionats a Eindhoven, quin missatge els envies?
Que primer de tot gràcies per tornar a fer aquest esforç i aquest desplaçament a una nova ciutat europea per seguir-nos i espero que aquest any puguem tornar-li amb un regalet.
Una porra?
Una porra, és que no m'agraden aquestes coses, no m'agrada. Que guanyem, més igual com.
Acaba la frase, si guanyem la segona?
Si guanyem la segona, la celebrarem com la que més.
La celebrarem com la que més, deia Aitana Bonmatí. Ja us hem avançat a RAC1 fa una estona com seran aquests detalls de la possible celebració en condicional si el Barça és campió de la Champions femenina. Recorda'ns-ho, Laia.
Doncs el club està treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona perquè hi hagi celebració sempre que el Barça guanyi el títol aquest dissabte, que hi hagi una celebració diumenge a la tarda a la plaça Sant Jaume, per tant recuperant aquesta vella tradició de celebrar els títols en aquesta emblemàtica plaça del centre de la ciutat. L'última vegada que s'hi va celebrar un títol va ser fa 20 anys ja, va ser l'Eurolliga del 2003, que va ser la primera de la història del bàsquet. A diferència del que s'havia previst l'any passat, aquesta
any no hi haurà rua perquè ja es va fer pel títol de Lliga i tampoc hi haurà pantalla gegant de manera oficial com sí que hi va haver-hi l'any passat en col·laboració entre el Barça i l'Ajuntament de Barcelona a Plaça Catalunya. Sí, però que hi haurà una pantalla gegant a Barcelona serà a l'Ateneu Sagrenenc, o sigui, entitats que organitzen pantalles gegants per veure aquest gran esdeveniment, aquesta gran final de la Champions, i també tinc constància, per si algú l'interessa, que hi haurà pantalla gegant a Terrassa, a l'Escola Pere Viver, a Tortosa, l'organitza la penya barcelonista Campredó, a Sant Boi, al Centre Comercial Sant Boi, a Gavà, al Jungle Park, a Martorell, a la Casa de Cultura de la Vila, també a Sant Feliu de Codines, al Centre Cívic, en aquest any perquè el Club de Futbol organitza, arriba als 100 anys d'història, i també a Reus, a la plaça entre el Vell Parc i el Nou Parc. És a dir, que hi ha moltes pantalles gegants organitzades perquè ningú es vol perdre el que és la gran final de la Champions entre el Barça i el Wolfsburg, i com us expliquem, ho hem avançat aquesta tarda a RAC1, en cas que el Barça guanyi, diumenge hi hauria una celebració a la plaça Sant Jaume.
Molt bé, gràcies, Laia. Ens seguim parlant.
Bona nit.
Adeu, bona nit. I us recordo, que si entreu a les xarxes @esportrac1 de Twitter, allà trobareu un tuit amb un link, que és un formulari que heu d'omplir si voleu optar a una de les 10 entrades dobles que estem sortejant aquesta nit, el Tu Diràs, per anar a la final d'Eindhoven. Us portem a Eindhoven a veure aquesta finalíssima entre el Barça i els Wolfsburg. Us regalem 10 entrades dobles. Ompliu el formulari i dimecres, si rebeu un correu, voldrà dir que sou els afortunats i que podreu anar a Eindhoven a veure la final. El premi inclou l'entrada només. El viatge us l'hauríeu de buscar pel vostre compte. Però, si voleu tenir l'entrada, que va buscadíssima, 10 dobles n'estem sortejant avui al Tu Diràs. Ompliu aquest formulari que trobareu a rac1.cat o a les xarxes @esportrac1. Deu minuts i la una. A veure, que ens queden moltes coses i anem molt tard. Hem sentit ja una de les notícies del dia en clau esportiva. A l'inici del programa, el Joventut s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB, ha derrotat el Baskonia. Hem pogut parlar en directe amb Joel Parra des del vestidor de l'Olímpic de Badalona. Hem sentit Andrés Félix. Tornem cap allà amb el Marc Mundet. Hola, Mundet.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Repassem què ha dit el tècnic, també, un dels grans artífecs d'aquestes semifinals de la Lliga CB, Carles Duran.
Sí, que estava exultant, És una roda de premsa la que ha girat al voltant d'uns quants ítems. D'entrada, el paper de l'equip. El Joventut ha dominat sempre i ha sigut capaç de deixar el millor atac d'Europa avui en només 76 punts, Baskonia. I Carles Duran, que ha dit textualment que el seu equip avui ha fet una eliminatòria perfecta.
Els hem dominat els dos partits. Hem jugat amb un ritme extraordinari, amb una confiança, fent més equip que mai. És que hem tingut molt pocs moments dolents. No sé, hem fet una eliminatòria perfecta.
És un Joventut que aquesta temporada ha jugat totes les semifinals de les competicions que ha disputat, Lliga Catalana i Supercopa, que hi entrava per defecte, però també i sobretot Copa del Rei, Eurocup masculina i ACB. Es millora ja el resultat de la temporada anterior i es confirma una estabilitat en la línia temporal de la penya que es va engegar quan Carles Duran arriba al 2017 i també amb l'arribada de Grífols, els nous propietaris. Carles Duran ha volgut posar en relleu de que avui ha sigut l'eliminatòria directa on el Joventut ha eliminat el rival més poderós de tots. I ha fet èmfasi en un aspecte que compta, diu, ha canviat el respecte d'altres temporades. I és l'ADN de la gent del Joventut. Ara, un gen guanyador.
És veritat que tenim una línia molt continuïsta amb moltes coses, no? Però jo sobretot em quedaria és... Hem fet un canvi de xip. Amb les nostres circumstàncies... siguin les que siguin, volem guanyar.
I ha tingut molt a veure en aquest playoff Aleix, el paper de Kyle Guy, 36 punts al primer partit, avui sí, sí. 22, està sent un element desequilibrant en el Joventut, d'aquells jugadors que es poden o que es posen a brillar i ho eclipsen tot, com li passava la temporada passada amb un altre estil a Xiva Moneke a Manresa. Diu Duran que Kyle Guy està en el millor moment d'aquest curs.
Bueno, más que darle, yo creo que está entendiendo o ha entendido ya lo que es esto, ¿no? Un chico rookie, majísimo, que le ha costado mucho durante el año, hemos tenido muchos altibajos, pero que creo que ahora está entendiendo un poco lo que somos, cómo somos, y está jugando con un nivel de confianza extraordinaria. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Es verdad que Kyle está anotando con mucha facilidad, hay con muchas cosas de dentro, pero sí que creo que él está en ese momento de tranquilidad en el juego porque ya sabe dónde está.
Durant ha donat festa a l'equip dos dies a l'espera del rival de semifinals que començaran dimarts de la setmana vinent. O Real Madrid o Gran Canària, avui hi havia 7.000 persones a l'Olímpic. Alerta del caix que pot fer el Joventut si allarga dos partits. Posem per cas que el rival és el Real Madrid. Entrades, bars i demés, el Madrid és de llarg l'equip que més tira i més omple aquí a Badalona.
Les semifinals són el millor de 5 partits, per tant, garantits com a mínim un partit a Badalona. Veurem si en són dos, si és la Gran Canària, doncs el mateix. Més coses, Mundet, a veure, podem aportar novetats al cas Mirotić. Fa molts dies que hi està havent molta remor de fons. A RAC1 ja tenim la nostra pròpia informació, independentment del que diguin els altres mitjans. Dimecres, de fet, de la setmana passada, el Mundet ja explicava que el seu contracte és garantit i dibuixava 5 possibles escenaris, no?, de cara al futur. Tens noves dades del contracte del Montenegrí, Mundet?
Sí, no només és un contracte garantit, sinó que no hi ha possibilitats de tall. Hi ha contractes que obren finestres algunes variables, o sigui, per exemple, de dir la teva sortida s'abarateix de tal dia a tal altre, el del 15 al 30 de juny, posem per cas. O en el cas de que el club no estigui d'acord amb el teu rendiment, quan et talli només t'ha d'abonar el 80% de la nòmina. En un contracte a l'eix, al món del bàsquet, es pot deixar per escrit moltes clàusules que permeten modular-lo. En el cas del contracte de Mirotić, no. És un contracte garantit al 100%, inspirat en el d'un jugador de futbol, i per tant, el club està en mans de la bona voluntat de Mirotić. Insisteixo en diferenciar club de secció, amb qui la secció, la confiança de Mirotić és màxima. Fins al punt que avui hem vist com des del compte de Twitter de la secció de bàsquet s'hi penjava una foto d'ell amb Pedri, de vegades convé llegir entre línies, no?, els moviments que hi ha a les xarxes socials. Document de veu d'Àlex Abrines a RAC1. Diu, l'equip necessita Mirotić.
Sí, a veure, el talent el té, ja no fa falta que ho demostri, no? I bueno, avui ha estat més que normalment i bueno, al final també nosaltres l'hem buscat, no? Hem provat molt per ell i bueno, es mereixi un partit així, no? Per tornar a agafar confiança i bueno, al final és el millor jugador i el necessitem.
Ahir el jugador va defugir els mitjans, està molt a gust a Barcelona, molt alineat amb Sarunas Jasikevičius, en el missatge de ser intel·ligent, agafar el paraigües, allò que dèiem ahir, Aleix, sí. Que fins que no s'acabi la temporada al Palau, jo m'oloro que no hi haurà res en aquest sentit.
Bona info, com sempre, amb el Mundet d'aquest cas de Mirotić. Vols afegir alguna cosa més?
Sí, mira, un document de veu de Ricky Rubio. Avui l'han sentit la veu en un acte de la seva fundació a Badalona, ha presentat uns encenedors per deixar de fumar, i compte, diu que no es retirarà a l'NBA. Declaracions de RAC1.
Quan arribi el moment d'acabar la meva carrera a NBA sí que m'agradaria tornar. No sé si jugant o no, espero que sí, i que el físic m'aguanti per poder estar, i la ment sobretot també, per poder estar competint.
El dubte és on serà, si al Barça o al Joventut. Sí. Jo no descarto res, eh?
Bona pregunta. Sí. Molt bé, Mundet.
La matinada de dijous a divendres comencen les finals de la NBA, eh?
Sí, senyor.
Denver, Miami. I l'has triat equip?
I les fem en directe a RAC1. Com hem explicat abans amb l'Aguilar, farem una gran festa. Totes les finals, totes les matinades d'aquestes finals aquí en directe a RAC1.
Has triat ja o no?
Ens ho passarem bé. Sí, vaig amb Denver.
Vas amb Denver?
Vaig amb Denver, sí. A veure què passa. Una abraçada, Mundet.
Cuida't també.
Adéu. Un minut i tanquem el Tu diràs.
RAC1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dos minuts i la una. Un altre dels noms del dia avui el trobem a Roland Garros. Es diu Thiago Seyboth Wild. O Thiago Seyboth Wild. ha eliminat el número 2 del torneig. Puig, ha eliminat Daniil Medvedev.
Sí, és brasiler, té 23 anys, és el número 172 del rànquing ATP i ha arribat a primera ronda de Roland Garros després de superar la fase prèvia. És tot just el segon gran slam que juga en tota la seva carrera. El primer va ser el US Open del 2020. Enguany ha jugat dos tornejos ATP, la resta han estat Challengers, dels quals n'ha guanyat dos sobre terra batuda. Avui ha eliminat Medvedev en 5-7, 7-6-6-7, 2-6-6-3-6-4, en 4 hores i quart de partit. Medvedev es plantava a Roland Garros amb 5 títols guanyats aquest 2023 i amb 39 victòries al circuit. Chase Boothwhite va ser campió del torneig júnior del US Open el 2018, superant Musetti a la final. Té un títol ATP aconseguit el 2020 a Santiago, superant Casper Ruud en aquella final. Però després, lesions, problemes personals, també amb una acusació de la seva parella de violència psicològica, l'han apartat del seu millor nivell els últims 3 anys. Chase Boothwhite a la pista després de superar Medvedev.
He observat com juga Medvedev durant tota la meva carrera com a júnior i fins avui sempre havia somiat jugant aquesta pista i contra aquesta mena de rivals. En els meus millors somnis el derrotava i per tant avui el somni s'ha convertit en realitat.
So, it's a dream come true.
Medvedev, que s'han anat fent una peineta al públic de la Philippe Chatrier, és així,
bé,
continua amb la seva mala relació amb Roland Garros. En 5 de les seves 7 participacions ha estat eliminat a la primera ronda. Un Medvedev content a la sala de premsa.
Every time it finishes, I'm happy.
Cada vegada que s'acaba la temporada de terra, estic content. No m'agrada. Si a la gent li agrada menjar terra, tenir terra a les seves bosses, a les seves bambes, els mitjons blancs els has de llançar a la brossa després de la temporada de terra. Potser hi ha gent a qui li agrada això, a mi no. Jo estic content que ja s'hagi acabat i tenir uns dies lliures.
Finished, I'm gonna have a good time off.
Quin personatge.
Personatge únic, irrepetible, i se'l veia realment amb cara de satisfet, eh? Amb el, ara el brasiler Thiago Seibold-Wiles jugarà contra l'argentí Pella a la segona ronda. De la jornada d'avui destaca també la classificació de Casper Ruud, del danès Rune, i també de l'alemany Zverev. El balear Jaume Munar ha quedat eliminat. En categoria femenina, la catalana Rebeca Massarova i també Cristina Buxa han quedat eliminades. Massarova contra Coco Gauff i Buxa contra Swiatek. I demà dimecres, Carlos Alcaraz jugarà partit de segona ronda contra el japonès Daniel. Ho faran el tercer torn de la central, que inicia l'activitat a 3:15 del migdia. I també demà, en sessió nocturna, Djokovic jugarà partit de segona ronda contra l'hongarès Fuksovic. Tsitsipas obre la pista Susan Lenglen, la 2 a les 11, contra Roberto Carballés. Dit dels jugadors espanyols, també demà jugaran Davidovich contra el francès Banache i Roberto Bautista ho farà contra el peruà Varillas, tots dos amb partits de segona ronda.
I demà també comença una altra gran competició esportiva, que és la final a 8 de la Champions masculina de waterpolo. És a Belgrad i amb opcions de guanyar el títol Atlètic Barceloneta.
Si cobren el foc a la competició, jugaran a 3:15 de la tarda el primer partit de quarts de final contra el Juk Dubrovnik. L'hipotètic rival del Barceloneta a la semifinal sortirà del duel entre l'anfitrió, el Novi Belgrad i l'Olympiacos, que jugarà a les 5 de la tarda. Els altres dos partits de quarts també demà seran Brescia Bolígmeni i Proreco Ferencváros. Les semifinals es jugaran dijous i el partit pel tercer i quart lloc i la final ja seran dissabte. La final dissabte a les 9 de la nit.
Doncs a veure si té sort l'Atlètic Barceloneta. Gràcies, Puig.
Bona nit.
Una i un minut, avui ens passarem una mica perquè encara ens queda una història que ens la porta el Sergio Heredia, company de La Vanguardia.
Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
Un dimarts més, tenim per aquí el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Hola, Sergio.
Què tal, com estàs?
Què tal, bona nit. Bé, eh? Avui vens a cavall, eh?
Saps que m'agraden els cavalls.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Ja ho saps, sí. Suposo que és defecte familiar, sí, jo crec, sí, sí. Perquè a la meva filla li agrada molt més, als meus pares els hi agradaven els cavalls, jo muntava de petit, i, bueno, això qualla.
Bé, hem parlat ja amb l'èpica Sol Solet, recordo.
Sol Solet,
Marí Follet, no era? Sí, senyor, sí, me'n recordo perfectament.
Sí, senyor.
I avui també parlem d'equitació, de cavalls, de la vida en general. Què ens portes?
Un altre mite de la, sí? De la hípica al nostre país. Escolta'm, normalment la Laura Roquet no estaria aquí, normalment, perquè ella és feliç amb els seus cavalls. Eh? El dia que la vaig conèixer, fa un parell d'anys, la vaig entrevistar a les quadres del Club de Polo de Barcelona. A les quadres. I quan li vaig demanar que anéssim a la cafeteria a prendre un cafè, saps què em va dir, Parisé?
Que no volia.
Que no volia, que jo no soc de cafeteries, que on estic a gust és amb els cavalls. I així està, així és com s'ha conreat un prestigi internacional com a amazona. un prestigi internacional, és una de les millors amazones del món. És una de les millors del nostre país, també. I avui ens acompanya amb el seu germà, Alfons, per parlar de la seva carrera professional com a amazona i també del seu nou projecte que es diu La Ruta de la Cerdanya.
Laura Roquet, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Alfons Roquet, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Els dos, eh? Aneu de la mà amb tot això dels cavalls.
Sí, a més, participa també una altra germana, que és doctora, sí.
Com es diu, ja, si te l'haia, que som...
Esther Roquet.
Esther Roquet, molt bé.
O sigui, ja és un conjunt familiar i, bueno, una nova proposta que comencem de nou.
I ve de família, a més, perquè al final els vostres pares són els que us han ficat en aquest món.
Exacte,
de la hípica,
quan
no?
Quan vam néixer a casa ja criaven cavalls àrabs i tota la vida hem vist cavalls des de petits. Llavors, a sobre ha sigut la meva passió i m'han encantat des de petita, o sigui, com un somni i bueno, fet realitat.
I on veu néixer, perdona?
Vam néixer a Sant Bartomeu del Grau.
Sí, que, sí. Això és anar cap a Vic, no?
Escolta, Parisi, coneixes tots els pobles, cada vegada que m'heu convidat coneixes els pobles, tio.
És que a mi m'agrada molt conèixer les muntanyes catalanes i llavors, sí, he fet alguna cursa per aquella zona. És molt maca,
sí,
que és veritat.
Molt verd, sí, s'està molt bé.
Que bé.
I llavors vau néixer en una granja de cavalls.
Bueno, sí, vam néixer aquí a Barcelona, però...
Com l'hospital.
Sí, a l'hospital. Però sí. Tota la vida hem estat a Sant Bartomeu del Grau. I a part és un poble superbonic perquè queda com per sobre... o sigui, la boira queda baix a Vic i com que és bastant amunt, estem a més quasi 1.000 metres respecte al nivell del mar i cada dia tenim sol. I la boira es queda baix a Vic i nosaltres en sol, o sigui, és un somni al poble. Sí.
I ara feu això de la ruta per la Cerdanya. Això m'interessa, jo de tant en tant pujo a la Cerdanya i els cavalls m'agraden, no tinc aquesta passió com vosaltres, però puc muntar de tant en tant a cavall. En què consistirà? Ens ho podeu explicar una mica?
I tant, doncs pues mira, hem agafat una finca que ja es feien concursos hípics, però ara...
A on?
A Puigcerdà. Sí. Això és la recta de Puigcerdà, sí. Que es veu a mà dreta, des de la carretera es veu.
Segur que has estat.
Hi ha l'hotel al final i la gasolinera.
Exacto.
És un quilòmetre abans de l'hotel.
De l'hotel a la dreta.
I de la rotonda aquella grossa. Exacto. Que et dona accés a Puigcerdà. Exacto. Ah, molt bé. Venint d'Alps, sí.
Exacte,
correcte,
venint d'Alps. Doncs sí. Pues allà estem. I es feien ja concursos des de feia molts anys, però només un nivell bastant de nacional i de gent d'aquí. El que ens agradaria amb el temps és poder créixer i que siguin concursos internacionals i importants per tot el món, que pogués venir gent de tot el món.
Volem ser un centre de referència al final, tant a nivell nacional com internacional, no? El bo és que tenim capacitat per englobar molts cavalls, en general, en les competicions, quasi bé diria... que podem ser pioners aquí a Catalunya a llarg termini.
Quants cavalls esteu parlant?
Aquest any ficarem ja 400 cavalls.
Què dius?
Sí, i ja serà el concurs amb més cavalls que hi ha hagut mai aquí a Catalunya, perquè mai aquí al Polo, per exemple, com a màxim tenen 300 boxes que poden ficar màxim en un concurs uns 300 cavalls. Però amb 400 encara no hi ha hagut mai res aquí a Catalunya que es pugui fer un concurs així.
400 cavalls.
Sí, i volem començar així.
Però sí, clar, o sigui, ho feu pel nivell aquest ja de certa experiència fent concursos o també per la gent del carrer que pugui fer alguna ruta per allà, tot això? Ho obriu o no?
No, serà
més
sobretot
professional,
més professional
és tema de competició.
I allà els tindreu entrenats, ben cuidats, no? Intentar...
Exacte. I llavors, bueno, seran sobretot competicions de salt d'obstacles, que és, bueno, ja de fet era el que es feia ja ara en concursos de salt, i el que volem és això, a poc a poc, i bona lletra, començar a poquet i anar creixent. I la intenció ens agradaria poder ser un centre de referència a Europa i fer concursos importants.
Quant dura la ruta de la Cerdanya?
La ruta de la Cerdanya, la nostra idea és poder fer concursos des de l'abril-maig fins l'octubre, perquè amb això també, amb el canvi climàtic, és que ha canviat tant tot. Abans a l'abril feia molt fred a la Cerdanya, però és que avui en dia a l'abril pots anar, hi ha dies que vas amb màniga curta. I la veritat que la Cerdanya és que és impressionant, o sigui, és tan bonica i els cavalls estan tan bé perquè és un lloc que s'està fresc, que s'està, bueno, és agradable, llavors... els cavalls se senten a la natura, que al final és el seu... Bueno, és com han de ser, no? Que al final els cavalls és el seu hàbitat.
Sí, exacte. Sí, I per aconseguir fer això i ser un centre de referència a nivell de concursos, a nivell internacional heu de parlar amb alguna federació? Com funciona tot aquest món? Heu de tenir? Hi ha uns mínims que us demanin?
Lo bo, bueno, les instal·lacions aquest any hem fet moltíssimes reformes, estem invertint moltíssim. Aleshores, ja tant les pistes com tot el que és la base serà el millor del millor, i amb això que ens permeti doncs anar a buscar la millor clientela també de, bueno, els professionals de més a l'estànding, no? I aquest any ens venen algun francès, no? Estem gestionant perquè vinguin francesos també, de professionals, i sobretot nosaltres, clar, també com que hem estat molt des de petits en aquest món, doncs ja tenim molts contactes. La Laura, al ser una genet que ha anat a córrer moltes Copes de Nacions internacionals i això, ha tingut l'oportunitat de conèixer molta gent a fora, que ja has aconseguit molts contactes, no?, d'alguna manera, i ja a través d'això doncs ja podem estivar sempre una miqueta cap a casa. Ja d'aquí comencem una miqueta.
Anar construint, a poc.
Exacte.
A poc, sí.
Esteu parlant ara mateix de l'aspiració d'arribar a 400 cavalls, però a llarg termini?
Aquest any anem a 400.
I a llarg termini us heu plantejat, no sé, créixer encara més?
Ho anirem veient, això, mica en mica, en funció de...
Perquè hi ha espai de sobres, entenc.
Tenim espai, exacte. Tenim una finca, hem anat llogant totes les zones del costat, i tenim 15 hectàrees ara mateix. O sigui que la finca pròpiament són 5, llavors... Ara mateix disposem de 15.
Sergio, jo tinc un dubte després, eh? És que a mi aquest món no el conec massa, llavors m'agrada tenir dubtes.
Entenc que els 400 cavalls no estan a la vegada, vull dir, és durant tot el recorregut de la ruta de la Cerdanya, o són a la vegada?
Són al cap de setmana, per dir.
En un cap de setmana podem haver-hi 400?
El que passa que nosaltres fem aquest any concurs nacional de dijous a diumenge, normalment són de 3 dies, ho allarguem un dia més per poder englobar més capacitat, o sigui, perquè si no per qüestió de temps i horaris no donaríem, amb la qual afegim un dia més, al ser una època vacacional, en general la gent pot bastant tothom agafar-se 4 dies, i el dilluns i el dimarts ho enfoquem més a gent amateur, que seria tema de socials i tot això. Llavors aquests 400 representa que els repartim una miqueta entre el social i el nacional.
O sigui, són vostres els 400 cavalls?
No.
Ah, això anava a dir. Cas que no ho entenia. Voleu acollir fins a 400 cavalls durant les competicions o en aquest procés més amateur?
No, i sí que hi haurà els 400 cavalls a l'oro.
Ah, sí?
Sí, perquè hi haurà 400 boxes, que és el número que podem arribar, que no volem desbordar-nos i no volem ficar més de 400, perquè si no també de tema de logística haurem d'acollir moltíssims camions, haurem d'acollir... I, bueno, a part dels boxes, hi ha molta cosa al voltant, perquè hi hauran d'haver també, la gent haurà de menjar, hi hauran d'haver algun bar, hi haurà d'haver... O sigui, el tema de logística és gran. I, exacte, però sí que hi hauran els 400 cavalls a la vegada.
Un altre incís que volia fer, que aquesta ruta està molt enfocada directament a competicions i nosaltres volem seguir aquesta dinàmica, però una miqueta, al ser un concurs bastant vacacional, doncs el que volem és que també pugui venir molta gent de fora, que no sigui ni del món dels cavalls. Habilitarem una zona...
Això m'interessa, ponis, poder pujar amb els crios...
Exactament, a vegades sembla que el món del cavall és una zona molt restringida, sí. I no, estem oberts a...
Des de fora sí que ho sembla una mica, per això t'ho dic, que quan tu deies, no més competició, dic, hòstia, bueno, pujarem a veure-ho, però clar, si jo pogués tastar què és, muntar una mica a cavall...
Clar, no, i el que volem nosaltres també és que comenci gent de base, llavors, si la gent ho veu, doncs ja és molt més fàcil que s'animin, no? I habilitarem ja tota una zona amb food trucks, amb llocs perquè la gent pugui estar còmoda tot el dia prenent una copeta, no sé què, vull dir que sigui com una zona que pugui estar tot el dia fent diverses activitats, amb lloguer de bicis, que te'n puguis anar donant una volta, amb estands comercials, amb prova de cotxes, vull dir, tu podràs anar allà i hi haurà un estand dels d'Aquadis que et podràs anar a provar els cotxes, que te'ls deixen provar allà mateix. Per tant, no serà una cosa només de competició hípica, sinó que a més invitem a la gent a que pugui venir i veure tot el tema una mica.
Però llavors és el que jo us preguntava, no hi ha l'opció de fer una ruta per la Cerdanya a cavall per gent que no en sàpiga com jo, o fer una volteta amb un poni, per exemple, allà al costat, alguna cosa així es podrà fer? Sí, per les famílies.
Sí, exacte. En principi ficarem una zona de pony park perquè els nens puguin començar a muntar i gent de la Cerdanya o gent que van a fer vacances a la Cerdanya puguin passar i puguin donar passejos amb ponis.
Tot i així, clar, nosaltres lo nostre sí que hem de dir que és la competició i hi ha moltíssimes hípiques al voltant que fan exactament aquestes rutes. Clar. Llavors el més fàcil és que nosaltres derivem a aquestes altres hípiques. Nosaltres centrar-nos en la nostra i ja no entrar en el tema de... d'això.
Des de la carretera es veurà o no la competició? Perquè allà hi ha aquells prats immensos,
sí,
eh?
Sí, exacte. No? Sí, es veu i es veu també des del tren. Quan puja el tren...
Oh, és veritat, que hi ha les vies.
Exacte, sí, passa sí, just sí. El tren per...
Tothom
molt a prop.
Arribant a Puigcerdà, a la recta, a mireu a la dreta que veureu tot.
Escolta, això de la ruta de Cerdanya és un pas endavant en la carrera professional de la Laura Roquet, però hi ha, com et comentaves, una geneta professional que ha fet Copa de les Nacions, ha estat i és una de les millors especialistes del món.
El seu Instagram té uns salts amb unes fotos brutals, brutals, eh? O sigui, el cavall està en horitzontal total, amb les potes arronsades, i ella allà, agazapada, la vaig veure, sí,
quan,
sí.
Quan arribes a saltar? 1,30?
No, 1,60.
Metro 60, perdó, però, 1,30, no, 1,60.
Sí.
1,60, eh?
Però bueno, això depèn del cavall, eh? Que hi ha èpoques que tens molt bon cavall i estàs allà dalt, i en altres èpoques que has de formar cavalls i toca saltar més petit. I, exacte.
Quan t'he vist competir, per exemple, al Xio d'aquí de Barcelona,
sí.
Normalment hi ha més homes que dones. Però en les categories més inferiors de petitets,
exacte,
normalment hi ha més noies,
exacte,
que nois.
Exacte.
Què passa amb aquest... Per què es produeix aquesta inversió?
Jo crec que a l'alt nivell exigeix bastant, has de ser fort, bastant fort mentalment. Llavors també penso que les noies, un cop es casen, tenen fills, deixen una mica de muntar també i allà perden una mica. En canvi, si un noi és professional, segueix. Però sí que és veritat que cada vegada a l'alta competició hi ha més noies.
Més,
sí. Abans eren molt poques, però ara cada vegada hi ha més noies competint a l'alt nivell. I jo penso que en 11 anys quasi ho podem arribar a igualar.
Un 70% de les llicències, sí, d'aquí a Catalunya, si no vaig equivocat, eren de noies i un 30% d'homes. O sigui que, en general, és l'únic esport olímpic que és totalment igualitari. O sigui, una noia i un noi tenen exactament les mateixes condicions.